12 y 22 minutos, empezamos nuestra tertulia municipal en Radio 97.1. Es la mañana de Baleares, después del debate de la ciudad que ha habido en los días pasados en Cort. Saludamos a la portavoz del equipo de gobierno, Neus Trullol. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, muy buen día.
Decía su compañero de filas, Miquel Enseñat, en el Consejo Insular, donde siguen hoy con el debate, que estos debates ya son un poco arcaicos, que ahora se deberían llevar otro tipo de debates, y entendemos que tienen que ser más ágiles, que hay que hablar de los problemas de ciudadanía y que tienen que llegar también a los, en definitiva, a ciudadanos, ¿no?
Sí, sí, jo també comparteixo opinió, no només en aquest debat, sinó molt d'altres aspectes de com funciona l'administració i les institucions públiques, que jo crec, per exemple, en aquests debats de la ciutat, que per mi el manco faltaria també escoltar la veu dels ciutadans, perquè sí que xerram de problemes de la ciutat en aquest debat, el que passa que moltes vegades queden entre nosaltres, a de dins els partits polítics i a de dins la pròpia institució. I, per exemple, l'Ajuntament de Palma, cada mes, quan hi ha plenari, poden intervenir associacions a donar la seva opinió o fer propostes, però, per exemple, el debat de la ciutat no és així. No és, i crec que seria una bona iniciativa començar a pensar espais allà on puguem debatre ciutadans i polítics i altres sectors socials per compartir quina és la visió que tenim de Palma i quines són les millors propostes.
Junto a la portavoz municipal están los portavoces de los grupos de la oposición en Cort, Margalida Durán, del Partido Popular. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Pepius Bauzá, de Ciudadanos.
Buen día, buenos
de
días.
¿De momento comparten esta opinión?
A ver, yo lo que comparto es que muchas veces en este tipo de debates, pues yo creo que el alcalde en este caso tiene la oportunidad de hacer un repaso al trabajo que ha hecho. Normalmente es el último año. En este caso estábamos hablando de un balance de 2 años, porque además dentro de un mes pues habrá un relevo de alcaldía y ya no será alcalde el señor Ila y teníamos que hacer un balance. Nosotros nos quejamos que en este debate de la ciudad el señor alcalde se agarró a una retórica vacía, que es la misma que utilizó en su debate de investidura, y que estaba hablando de proyectos de futuro como si él no hubiera gobernado 2 años. Porque los mismos temas pendientes que teníamos hace 2 años, que él hablaba hace 2 años de limpieza, policía, infraestructuras, de todo este tipo de temas, del Camp Redó, por ejemplo, pues 2 años después siguen pendientes. No hablo nada de limpieza. Supongo que ahora, pues con una inversión que se va a hacer en Nemalla de 19 millones de euros, dentro de un año podremos comer en la acera. En este momento no, en este momento tenemos una Palma llena de trastos con un sistema totalmente fracasado después de 1 año y medio de un sistema terrible de trastos, pero el alcalde pasó por encima, de esto no quiso hablar. Luego de la policía tampoco habló, es verdad que tenemos un problema de corrupción. Se está investigando, pero sí que es verdad que las barriadas ahora están vacías y los vecinos nos dicen que tienen menos policía que nunca. Si habría que hacer otro sistema del debate del sábado de la ciudad para que los vecinos pudieran participar, pues nosotros estaríamos de acuerdo, porque es que al final se trata de llegar al ciudadano y de que no vean que nos enfrentamos por enfrentarnos, si lo que nosotros queremos recoger desde la oposición y supongo que desde el gobierno también son las demandas vecinales para ponerlas en práctica. Nosotros ahora tenemos la responsabilidad de evidenciar lo que falta por hacer y el gobierno tiene la responsabilidad de hacer más cosas y la verdad es que hace muy poquito, habla mucho, tiene muchos proyectos, supongo que con buena intención, pero de fe molt poca.
Pepius Bauzá, y después hablamos de esa peculiaridad de si ha sido el último debate del estado de la ciudad con José Ila como alcalde, si va a haber relevo o no el mes que viene, como en un principio está previsto, pero ese es otro tema.
Yo ya estaba preocupado, digo, a ver si hemos empezado el debate de la ciudad otra vez. Yo creo que hemos hecho un ejercicio de organización y de responsabilidad respecto a los temas que tenían que llevarse al debate de la ciudad. Es decir, el debate de la ciudad en la primera jornada se ha desarrollado de la manera en que expresaba la señora Durán y yo no voy a reiterar, pero en el segundo día pues ya hemos empezado a ver y a vislumbrar lo que es un debate que puede ser efectivo en cuanto a proposiciones y en cuanto a llegar a acuerdos entre los que estamos en el pleno de ayuntamiento y lo que podría ser dilatar en el tiempo pues un diálogo estéril, como estaba ocurriendo cuando presentábamos unos 60 propuestas, otros 40 y otros 100, y teníamos 200 propuestas que luego no sabíamos qué hacer con ellas, sino perder el tiempo en un segundo día que se hacía eterno. Esta vez hemos podido ir concretando los temas, se han centrado, se ha cerrado en bloques, se ha puesto en una dinámica de trabajo tal como funciona el pleno ordinario normalmente, por comisiones, y yo creo que ha sido más positivo el segundo día que lo fue el año pasado. De respecto al debate, que también quiero decir algo, respecto al debate, quiero decir que nuestro alcalde, después de 2 años, sigue viviendo en una ciudad idílica. Es aquel turista inglés que decía que Palma era la mejor ciudad para vivir, y es que se ha caído él de un vuelo de Bristol y ha llegado a Palma y ha dicho, oh, qué bonito, hay costa, hay sombrillas y hay cosas. Yo creo que ese no es el debate que debe proponer un alcalde de Palma. Y además se lo hemos hecho saber. Le hemos dicho, no, mire usted, porque el repaso a los temas que hacía la señora Durán no se han concretado y hemos tenido que ser los partidos de la oposición el que fuéramos desgranando todos los problemas que tiene actualmente nuestra ciudad, porque el alcalde pasó por encima, hizo una primera intervención que yo tengo que resaltar, es que no habló de urbanismo, por Dios.
No.
No habló de urbanismo. Uno de los temas más acuciantes y más graves que tiene nuestra ciudad, en temas de vivienda, no habló de turismo. ¿Y entonces de qué estamos?
Pues vamos a hablar aquí de turismo, de los alquileres turísticos. Queremos hablar también de urbanismo y especialmente de la fachada marítima de Sionquet, del proyecto que hay para esa zona. Pero hablando del actual teniente de alcalde de ese área, el que se va a convertir en el próximo alcalde. Ha habido aquí cruce de miradas y de sonrisas. Néstor Ullol, ¿Toni Noguera va a asumir la alcaldía sí o sí el mes que viene?
Clar, evidentment, això és un acord de govern que tenim des de principi de legislatura, que la primera part de la legislatura es va era socialista i la segona part era de més. I ara toca fer relleu i se farà relleu en total normalitat. Això no és la primera vegada que se fa un ajuntament que se comparte esquivalia i, a més, ajuntaments de Mallorca, no importa,
a Palma, sí. El elemento és el caso contratos que està ara mismo en los tribunales, pendientes de si se concreta o no en lo que ahora ya no se llama imputación, pero que se entiende como imputación, como investigado de alguno de los dirigentes y le podría afectar directamente a Antoni Noguera. Una cosa es que vaya a haber relevo y que lo asuma MES, otra cosa es que pueda ser personalmente el teniente de alcalde. A lo mejor usted, en un momento dado, puede ser una alternativa.
No, no, serà Antoni Noguera, és cap de llista de MES i serà la persona que serà batlle a partir del dia 30 de juny d'enguany.
Los portavoces del grupo de la oposición no le quieren, pero no sé si por algo personal, por ser él, ¿por qué consideran que no puede haber ese relevo, Margalida Durán?
Bueno, pues evidentemente por ningún tema personal. Yo tengo buena relación con él, me llevo bien con él, no tengo ningún tema personal con el señor Noguera. Yo creo que el señor Noguera no puede ser alcalde, creo que no está, que está deslegitimado para ser alcalde. Tenemos una investigación por parte de la Fiscalía que están investigando toda una serie de contrataciones que se han hecho a través de instituciones. La Consejería de Agricultura, la Consejería de Turismo, la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Palma. Estas cuatro instituciones han estado investigadas y en el caso del Ayuntamiento de Palma, un área, pues, que el regidor en este momento es el señor Toni Noguera. ¿Qué ha pasado en este contrato? Estamos hablando de un contrato menor que, según el Código Ético del Ayuntamiento de Palma, todos los contratos menores superiores a 6.000 euros tienen que llevar, según el artículo 8 de este Código Ético, tres ofertas presentadas, es decir, no que hayas invitado a tres empresas, sino tiene que haber obligatoriamente tres ofertas presentadas y luego un funcionario de la casa administrativo, técnico administrativo, tiene que valorar las tres ofertas y luego decidir. Esto no se hizo así. El día 18 de septiembre, 4 meses después de terminar la campaña de Palma, el señor Garau se presenta a través de 2 empresas a un contrato de 15.000 euros. Se presentó a través de CPC y a través de Regio Plus. En una presenta una oferta de 18.000 euros y en otra una oferta de 15.000 euros. No se presentó ninguna empresa más. Solamente se presentaron 2 empresas, Garau o Garau. Al final se lo dieron al señor Garau. Hay mucho que decir, hay muchas sospechas encima de este contrato y yo creo que sobre estas sospechas, si luego hubiera una imputación encima del señor Toni Noguera, que se le imputara los otros partidos de gobierno, el PSOE y Podemos, y han dicho que no le quieren como alcalde, yo creo que Palma lo que no puede sufrir es tener un alcalde bajo sospecha.
Deslegitimado, decía Margalida Durán, Pep Lluís Bauzá, tampoco quieren a Antoni Noguera por esta misma cuestión, por los contratos al estratega electoral de MES.
Yo no voy a repetir el sistema del tema de contratos, pero sí que todo indica que podría existir una falsa concurrencia a estos contratos. Y entonces el tema está en que, en principio, yo creo que se presentan 3, pero hay una de ellas que renuncia. Y 2 de ellas coinciden en que una está. Pero también hemos visto que hay una relación con una empresa que está vinculada a un concejal de Convergencia Democrática de Cataluña que está incluido en la trama del 3%. Y este señor, pues, estaban intercalándose las presentaciones. Ha ocurrido en Palma y ha ocurrido en Calvià. y ahí concurre el señor Garau y el señor Vives, de Convergencia Democrática de Cataluña, también concurren ambos a esos concursos. Por tanto, yo les digo una cosa, los contratos tienen un sistema para funcionar. Si no se ha cumplido con el código ético, hay que ver de qué manera se responde a este tema. Pero es que además, si los contratos estuvieran bien, pero resulta que es el que me ha hecho la campaña electoral y estamos en un claro caso de nepotismo, porque es lo que estamos haciendo, yo creo que no hay que acudir a que nos imputen para poder tener alguna responsabilidad sobre esto. Y el señor Noguera no asume ninguna responsabilidad sobre este tema.
El senyor Noguera assumeix tota la responsabilitat sobre aquest tema, perquè ha donat la cara tot... Deixeu-me xerrar. Ha donat la cara totes les vegades que ha fet falta i més. No. I ara està a disposició, per favor. A més, el Partit Popular basta de lliçons. Basta de lliçons perquè teniu un regidor i un diputat. Sí, torna-m'hi. Perquè vosaltres el que voleu... Mos pots deixar xerrar els altres, Marga, que és que tens una mala costum. Tens una mala educació sempre amb aquest tema. Per tant, que un partit... que és un partit que està impregnat de casos de corrupció, que és un partit que s'està investigant per finançament il·legal, que és el Partit Popular. Parli de que hi ha corrupció a un cas, allà on és un contracte que s'ha fet perfectament legal. Els contractes menors tenen un procediment que s'ha respectat absolutament. Se va fer, a més, se va fer coses que no exigeix la llei, que és que se va fer públic l'oferta d'aquest contracte en el perfil del contractant. Que això vol dir que qualsevol empresa que fa feina en aquest àmbit i que fa feina en l'administració i vol presentar una oferta, la pot presentar. Per tant, se va donar màxima publicitat i transparència en aquest contracte. Pots dir que no em escapi, pot fer el que vulguis. Està a l'expedient. Vull dir, no és que ho digui jo, no és que ho digui en Toni Noguera, és que ho diu l'Ajuntament de Palma, els funcionaris, que són els que tramiten aquests expedients. Se va fer públic en aquest perfil descontratant. Per tant, han superat el que demana el Codi Ètic i el que demana la legislació, perquè és un contracte perfectament legal. I després, per un altre costat, és un contracte que s'ha fet per poder apel·lar a uns fons europeus per fer la major inversió que ha tingut aquesta ciutat en fons europeus.
No s'excusa.
Europa, per demanar projectes europeus, Europa t'exigeix d'uns estudis i d'uns informes. Que la capacitat de l'Ajuntament i d'urbanisme no tenen capacitat, perquè sabeu voltes perfectament, i el Partit Popular hauria de saber perquè ha governat molt d'anys aquest Ajuntament, la plantilla de professionals que tenim a l'Ajuntament és molt vàlida, però no és suficient per fer tota la feina que hem de fer.
10 segons.
Sí, és que és molt breu. Miri, vostè pot complir tots els tràmits del contracte, però el tema de la falsa concurrència no apareix a cap contracte.
I és que la falsa concurrència no depèn del regidor.
Perdoni que ara estic xerrant jo.
Són empreses
no
que se presenten.
No de vostè que l'interrompien. La falsa concurrència no apareix a cap paper ni a cap contracte. És el que està investigant la fiscalia. Jo no li dic que podria haver-hi una falsa concurrència, que és el que està investigant la fiscalia.
Però la falsa concurrència no és responsabilitat de l'administrador, és responsabilitat de qui concorre.
No acabarem, sí.
Dels empresaris que concorren.
Sobretot si és el que t'ha fet la campanya i sobretot que quan vas a fer un pacte de govern aquell dia poses com a condició...
Tu calla perquè tens un imputat assegut a de vora, per favor. Que està implicat en el cas de corrupció de la policia local, un dels casos més importants d'aquesta ciutat de corrupció, i a damunt tens la barra de riure.
Però, mem, un moment, però és que no he acabat. En el tema de Calvià, Neus, no vos crispeu, perquè en el tema de Calvià tornen a anar els dos mateixos a un contracte, però és que, curiosament, aquest contracte forma part d'un pacte per poder governar un ajuntament.
Que et dius a Calvià?
Sí.
Si Calvià no hi ha més?
Ai, tornen a anar.
Encara més raó. Aquestes empreses se presenten. Fa anys que se presenten a l'administració pública.
Brevemente, per favor. Yo lo que quiero es que el ciudadano entienda que, y vea, y además lo ha visto en el tono de la señora Neus Trullol, el nerviosismo que tiene MES. Están muy nerviosos. MES ha tenido personas imputadas, regidores, diputados en esta legislatura, sentados en el Parlamento imputados. En este momento el PSOE tiene diputados imputados. En este momento hay diputados imputados en el Parlamento. Y cuando hay un diputado imputado en un Parlamento, se pide la presunción de inocencia siempre y cuando no sea un diputado del PP. Yo siempre pediré, siempre, y usted lo sabe, y sabe que se lo digo mirándole a los ojos. Y además lo hago porque yo no tengo nada que esconder. No tengo nada que esconder y además hablo muy claro, se me entiende todo cuando hablo. Quiero que se investiguen todos los casos de corrupción. Ahora bien, que el señor Garau se presente a una contratación el día 18 de septiembre con dos empresas y al final se lo ven al señor Garau, mucha casualidad es, y no lo podemos decir, porque si lo decimos la señora Neus se pone muy nerviosa. Hay que decir que el señor Garau, la diferencia es que hacía 4 meses era el jefe de campaña de MES y quien ha abierto diligencias es la Fiscalía, no las ha abierto el PP, las ha abierto la Fiscalía. Y otra cosa, el tema de la falsa concurrencia, se presenta a SIF, que es una empresa del País Vasco, y Garau se presenta también a contratos del País Vasco y Garau renuncia en el País Vasco.
1:22, está claro. PP, Ciudadanos hablan de una trama de contratos al estratega electoral de MES. Estamos con Margalida Durán del Partido Popular, con Pepius Bauzá de Ciudadanos y en nombre del equipo de gobierno, Neus Trullol, precisamente de MES. Y queremos seguir en esta tertulia municipal analizando temas que precisamente el ciudadano siente más de cerca y cogiendo una de las frases que pronunció, de las explicaciones que ofreció Antonio Noguera en el pleno, en el debate de la ciudad de esta semana. Decía que Palma tiene un turista por cada 6 habitantes y a partir de ahí planteo la pregunta. ¿Esto es malo per se? ¿Qué peligro hay con el alquiler turístico? ¿Cómo lo ven unos y otros?
Bé, nosaltres, des de l'equip de govern i des de MES, consideram que tenim un problema amb el model turístic. El turisme en si no és un problema, igual com qualsevol altre sector econòmic que dinamitzi l'economia, que doni lloc de feina i que respecti el territori i els drets laborals, és positiu per, a nivell social, però com nosaltres, per desgràcia, fa dècades que l'economia s'està concentrant exclusivament en turisme i a més en un turisme que el tipus de turisme que treu a nivell majoritari també és un turisme bueno, que genera molt de problemes socials aquí a la ciutat, a Platja de Palma ho veiem, turisme de borratxera, turisme de, bueno, de sol i platja i borratxeres, i això tampoc no afavoreix a la nostra ciutat, creiem que hem de repensar i donar un gir en aquest model turístic, tant per la qualitat i els tipus de turisme que dèiem majoritari, com es que deia ara, com també per la quantitat. La quantitat de turistes, aquests milions de turistes que ens arriben cada any, que no tenen una repercussió positiva a nivell general per la ciutat o per Mallorca, ni amb recursos naturals, hem de recordar, per exemple, l'any passat en la situació de sequera que varen viure, i clar, que hi hagi turistes, evidentment els hi han de donar també aigua a ells, i això suposa un problema a l'hora de gestionar recursos, o els espais naturals que tenim, que també estan saturats, que tenim les platges en l'estiu saturades de gent, això també genera un impacte important en el territori, i per un altre costat, que tot aquest volum econòmic, tots els beneficis d'aquest turisme, estan cada vegada concentrats en menys empresaris. També hi ha petit empresari que viu del turisme, que també se sent exclosos d'aquest repartiment de la riquesa. I, evidentment, també els treballadors. Tenim treballadores que fan feina a hotels de luxe, que fan llits i fan a les habitacions, que cobren un sou paupèrrim, i això ho han denunciat els col·lectius que fan feina en el turisme. Per tant, crec que hem de repensar tant a nivell qualitatiu com a nivell quantitatiu aquest turisme que no creiem que ajudi a la ciutat.
Jo em pensava que el seu partit polític ja ho havia estudiat en això per fer una llei amb la modificació dels temes
turístics. Clar, i està fent feina, clar. Anem, que sí.
Jo el que crec és que tenim un problema, i un problema conceptual. Jo que vostè manegi la paraula saturació ja me deixa com un poc sorprès. Bé, sí, me deixa un poc sorprès. Però llavors li voldria dir una cosa. Jo el que me'n dono compte és que un tema tan capdalt com aquest, que ha sortit a debat i que és tan important per la nostra comunitat autònoma, el que estem ara, no estem en una tormenta d'idees, però sí en una tormenta de dades. I per què dic això? Perquè surten informes, antes quan sortia, i jo li recordaria a vostres, si sortís un informe de SUIP i li posen un segell, vostres el haguessin donat per bo en els 15 segons. Però és que ara molt surten dos informes en qüestió de 10 dies que un diu una cosa i l'altre diu el contrari. Damunt el turisme. Què dic jo amb això? És necessari posar totes les dades clares i posar-nos d'acord amb de quin teatre d'operacions mos estem moguent. Diuen, hi ha aquella frase que apareix que tothom la té però llavors no la tenim present, és la solució d'un problema comença quan identifiquem realment el problema. I jo crec que no tenim identificat aquest problema. Per què? Perquè les dades que ens han donat, segons qui faci l'informe o segons qui el pagui, ens intoxiquen a nosaltres mateixos per poder prendre una decisió. I jo el que crec clar és una cosa, que en tota la vida que duim, vostra i jo, hem vist que vivim de lo mateix, que vivim tots del turisme, que l'economia que sustenta aquesta comunitat autònoma, lo fonamental és tenir un turisme que funcioni. Clar, poden fer frases, un turisme de qualitat, que no veguin, que respectin el medi ambient. Miri, nosaltres farem una oferta i la gent vendrà a la nostra oferta turística. Si venen la gent que ve, és perquè nosaltres ho hem ofertat antes. Vol dir que nosaltres el que hem de fer és repensar-nos aquestes coses posant dades clares damunt la taula i primer ens hem de posar d'acord en les dades que ens venem uns en els altres i després anar a veure i no confondre dades amb intenció política. Això ha de venir després.
En quant a l'estima de les dades que ve el senyor Pellis Bouçà, totalment d'acord. No hi vull entrar perquè li veu un serrabó en el que ha dit. Jo demanarem nosaltres una petició d'informació al senyor Noguera, a la seva àrea, perquè m'ho passi totes aquestes dades que ell va donar. Jo no sé de on els atreu, perquè nosaltres en el Parlament de les Illes Balears, nosaltres, un diputat nostre ha demanat totes aquestes dades de turisme en quant a Palma i en quant a les Balears i en quant a Mallorca, en concret Mallorca i Palma, i no me'ls han donat. Han dit que no hi ha cap estudi concret que m'es puguin donar totes aquestes dades, inclús que incloguin també totes les dades afectades per allò que vacacional. Per tant, no sé de on se'ls va treure el senyor Noguera, però li demanarem, perquè en el Parlament no ens han donades. Dit això, nosaltres del Partit Popular creiem que el turisme ha de ser de qualitat i sostenible, evidentment que sí. I se passava la legislatura, se van fer tota una sèrie de legislació perquè així fos, perquè el turisme cada vegada fos d'una major qualitat, com per exemple la llei turística. Aquesta llei turística va ser importantíssima perquè se fessin tota una sèrie de reformes a la planta hotelera. Per exemple, a la platja de Palma teníem un 20% d'hotels de 4 estrelles. Ara ja estem aproximadament en el 60%, inclús amb hotels de 5 estrelles de platja de Palma. És a dir, automàticament, quan hem augmentat la categoria de la planta hotelera, automàticament hem augmentat la qualitat dels visitants. No només això, a Palma se va apostar per la Fundació Palma 365, per un turisme sostenible d'hivern, per allargar la temporada. I això ha fet que hi hagi un 30% més de pernoctacions els mesos d'hivern a Palma, cosa que estem contents. Ja ha passat ara en aquesta legislatura. A Palma se va apostar pels hotels boutique, que ara s'amenaça amb una possible moratòria. Hotels boutique petits, de 10, 12, 15 places, que el que van fer va ser rehabilitar edificis que estaven derrumbats, que se queien. I després, això me xoca molt l'atenció, que els mateixos partits polítics que xerren de saturació d'una manera molt alegre, que jo realment me preocupa, perquè dia 10 d'agost de l'any passat, la senyora Aurora Jardí, perquè van caure 4 gotes i Palma estava plena, va dir que estava saturada, que estava molt nerviosa perquè li va tocar Sabal el dia 10 d'agost i havien caigut 4 gotes i Palma estava plena. Escolti'm, les dades positives que va donar de baixada d'atur l'altre dia es balla dimarts en el plenari són directament relacionades amb el turisme. Vull dir, el turisme crea lloc de feina. Si volem llevar gent de la cua de l'atur, hem d'apostar per un turisme bo. I estem xerrant ja de posar barreres, de posar limitacions. I me preocupa molt. Primer volíem que cada vegada tinguéssim més creuers. Ara ja intentant limitar, posar, criminalitzar el turista. El turista és un visitant que dona font de riquesa. Bé, i en quant al lloguer vacacional, que seria algo molt llarg, dir que nosaltres estem totalment en contra en aquesta llei que s'està tramitant ara, que el nostre grup parlamentari ha presentat una esmena a la totalitat, perquè no arreglarà el problema que tenim a Palma, no l'arreglarà aquesta llei.
Sí, ben curiós que ara el Partit Popular tragui la llei de turisme de l'anterior legislatura, perquè aquesta llei el que permet, que encara està vigent i ara se canviarà amb una reforma en el Parlament gràcies al govern d'esquerres que tenim, és precisament això, que tinguéssim barra lliure al sector hoteler per decidir on posaven un hotel. Deixa't xerrar. Sí que era vera. Si era un hotel de 4 i 5 estrelles, no necessitava comprar cap plaça, com sí que necessiten comprar places els hotels que se vulguin construir.
Amb un tope i amb una altura màxima. És que no és veritat el que diu. No digui mitges veritats, ho conti tot.
És veritat. És veritat
el que estic... i una altura màxima.
És veritat el que estic dient, el que passa que potser a tu no t'agrada escoltar-ho, perquè quan estàs governant feis una cosa i després quan estàs a l'oposició deis totalment el contrari.
És una molt bona llei.
Deixa terminar a la portavoz, per favor.
Per un altre costat, el que s'està fent des del govern balear és precisament posar límits en, en aquest model turístic que només mos aboca a la precarietat a tots nivells. De fet, ja hi ha molts empresaris del sector turístic que també s'estan pronunciant en aquest nivell, que consideren que ja hi ha un cert abús d'aquest sector turístic i que el que han de fer és diversificar l'economia per precisament poder ser unes illes molt més sostenibles a tots els nivells, també a nivell econòmic, perquè el que no poden fer és morir d'èxit, i és el que mos està passant a nivell turístic.
El alquiler vacacional daría para una tertulia monográfica. También la fachada marítima es un tema complejo con el edificio de GESA y sus posibles usos, que en algún momento quizás se pueda volver a rehabilitar ese inmueble, esa mole que sigue ahí de momento. Pero ya estamos en la recta final de esta tertulia municipal. Me gustaría, a modo de posicionamiento rápido de cada uno de los presentes, que nos dijeran su opinión sobre el plan de para Esyonquet, para este tradicional barrio. Un plan de protección que reduce casi a la mitad las nuevas viviendas que se construirán. No podrá haber más de 3 locales de restauración en 100 metros cuadrados, y precisamente las discotecas del molino de Esyonquet solo se podrán convertir en restaurantes. Pep Lluís Bauzà, Ciudadanos.
Hombre, jo el que nosaltres a més ho vàrem parlar un pla, el que s'ha de tenir en compte és el patrimoni que tenim allà. És a dir, si imatge que està donant el Jonquet i el patrimoni que hi havia allà en el Jonquet, no és tolerable la manera en què s'està conservant. Fins i tot que nosaltres vàrem presentar una proposició en un moment donat que li vàrem dir: escolti, requereix quins propietaris en els propietaris dels molins, perquè si no al final els hauran d'expropiar.
Dice el presidente, alcalde Antoni Noguera, que el nuevo plan protege el pasado, el presente y el futuro del barrio de Jonquet. En 30 segundos, ¿están de acuerdo? ¿Les gusta este plan de actuación?
Nosotros
especial?
Creemos que es un plan que, llevado a término, yo creo que preservará el patrimonio y que ordenará la actividad que tiene que haber dentro del Jonquet. Y probablemente podremos ir avanzando viendo este plan, de qué manera se desarrolla y nos podrá servir para otras cosas.
Margarida Durán, Partido Popular.
Nosotros hace 2 años, en el año 2015, ya pedíamos que se hiciera este plan cuanto antes y que se definiera esta zona. Lo primero que se hizo fue comprar una maqueta, porque sin una maqueta no se podía hacer el plan. La compraron en el año 2016 por un valor de 5.000 euros, y luego ahora hemos visto que en el 2017 presentaron este plan, lo presentaron el martes, nosotros aún no nos han dado toda la documentación y tenemos que estudiarla.
Falta, sí.
Evidentemente, yo no me puedo pronunciar sobre un plan que desconozco. Siempre es lo mismo, se anuncia primero en la prensa y luego la oposición pues se entera cuando tiene que exigir un par de veces, porque para el expediente famoso, el contrato del señor Garau, los tuve
sin
que pedir durante un mes y medio.
Para no volver al tema anterior, para terminar, Neustruyol.
Ben curiós i benvinguts al Partit Popular, que vos interessi preservar Jonquet, perquè durant 4 anys, sí, jo vull recordar que l'anterior legislatura governau a l'Ajuntament de Palma i no vareu moure ni una fitxa.
No, resumant, per l'any 2015 en el pla. Està aprovat per unanimitat. Mira si ho vaig demanar. Aprovat per unanimitat. 2015.
Durant 4 anys no vareu fer res per preservar el Jonquet. Per tant, crec que hauríeu de callar una miqueta amb aquestes coses i estudiar vostres coses i després opinar quan tingueu informació. Perquè però això de dir que el 2015 vareu demanar, quan el 2015, a principi d'any, vosaltres esteu governant i haguéssiu pogut fer el pla que haguéssiu volgut per Jonquet, i vosaltres el que volíeu precisament i esteu recolzant en aquell moment, no havia... era el macroprojecte, per favor, deixa xerrar.
No, s'estan macro... aturats les llicències, no és vera. Se van aturar totes les llicències.
Per favor,
bon dia, moltes gràcies i que tinguin un molt bon dia a tothom.
Bueno, ha sido al final imposible controlar ya el debate, pero muchísimas gracias a los tres, de verdad, por este intercambio de opiniones, de puntos de vista. Neustruyol, portavoz del equipo de gobierno de Cort, hasta una próxima.
Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
Margalida Durán, del Partido Popular.
Muchas gracias.
Y Pep Lluís Bauzà, de Ciudadanos.
Gracias, bon dia.
Hasta aquí la tertulia municipal en Es Radio 97.1, es la mañana de Baleares.